Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Ben trobats, benvinguts un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 29 de desembre, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Per cert, una abraçada ben forta i ben gran a Anna García Obregón, que ha donat positiu en coronavirus i no podrà presentar les campanades de Televisió Espanyola, i serà Jacob Petrus, el conductor d'Aquí la Tierra, qui prendrà el relleu i començarà l'any amb la retransmissió des de la Puerta del Sol, juntament amb Anna Igartiburu. Així que, Anna Obregón, un petó ben gran i ànims, que en sortiràs, estem totalment convençuts. Rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díaz als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. I començarem parlant de la Covid, perquè Catalunya arriba per primer cop a l'1% de la població contagiada de Covid en una setmana. En 15 dies, les morts per la pandèmia s'han duplicat i des de mitjans de desembre tornen a ser més de 100 cada setmana. En parlarem de tot plegat amb en Daniel López Codina, professor e investigador de l'UPC i del grup de recerca de Bioscom. Aquests dies de festa, aquests dies de vacances, per molts, agafeu el cotxe o la moto, verdad? Doncs atenció, perquè avui en parlarem de la documentació i d'altres elements que has de portar al cotxe perquè no et multin. Aquesta època de l'any es recomana circular amb cautela per la probabilitat de trobar condicions meteorològiques adverses. Avui Carlos López, que és el cap de l'àrea central de circulació i normativa dels Mossos d'Esquadra, ens ho explicarà. I acabarem parlant amb els farmacèutics, que reivindiquen un cop més per fer tests d'antígens i descongestionar l'atenció primària. Si l'automostra de la farmàcia Atenció dona positiu, es genera automàticament la baixa laboral i s'avisa també del resultat a la Salut Pública. Avui el vocal de l'oficina de la farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics, Guillermo Bagaria, ens explicarà el per què hi ha també aquesta manca de testos a les farmàcies ara per ara. I un cop dit això, el que fem sempre és com està el temps, com està el trànsit, i a les 7 de la tarda i quasi bé 3 minuts és el moment de contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què ens esperen les properes hores. I la informació la té tota l'Alba López. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous serà una jornada força estable a Catalunya. Predominarà el cel serè, lluirà el sol durant tot el dia, excepte les depressions de l'interior, sobretot a primeres hores del matí, on veurem alguns núvols baixos i algunes boirines matinals. Pel que fa a les temperatures, pujaran a la meitat nord del territori i baixaran a la meitat sud. Temperatures mínimes aquesta propera matinada d'entre 4 a 11 graus i màximes demà, que arribaran als 11 a Lleida, 18 a Tarragona, 19 a Barcelona o als 21 a Girona. El vent serà variable i fluix, excepte a la meitat sud, sobretot a zones de Tarragona, on predominarà el vent de mestral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Si fa un moment en parlàvem en aquest programa de que farem un resum de la documentació que s'ha de portar als vehicles, és el moment de contactar amb el Servei Català del Trànsit perquè l'Eduard Sánchez ens doni l'última hora de com s'està circulant. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit destaquem aquesta hora retencions a l'autovia 2 a l'altura del Bruc, on hi ha hagut una topada amb 4 vehicles implicats en sentit Barcelona. La via està tallada en aquesta direcció, just en aquest punt, al Bruc, i en sentit Barcelona. Hi ha uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia 2, ara com ara, la principal incidència pel que fa a la circulació. Hem de dir que també hi ha aturades al llarg d'un quilòmetre, més o menys, a la Nacional 340, a Vallirana, i en sentit sud, també per un accident. Hi ha un carril tallat aquí en aquest punt. I ja pel que fa a volum de trànsit, destaca aquesta hora aturades també intermitents a la C58, entre Montcada i el Nus, de la Trinitat, o també a la C60, l'últim quilòmetre a Argentona, per enllaçar amb l'autopista del Maresme, en direcció Mataró. És tot per tarda.
I a les 7 de la tarda i 5 minuts és el moment de contactar amb els serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, en la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant, Iolanda, de les persones entre 40 i 49 anys que ja poden demanar cita prèvia per posar-se la tercera dosi de la vacuna de la Covid.
Sí, Salut fa una crida a continuar-se vacunant en un moment en què la variant Omicron ja representa pràcticament tots els casos nous que es detecten, prop de 23.000 en les últimes 24 hores. Tots els indicadors continuen a l'alça, la incidència es manté molt alta, especialment en la franja de 20 a 29 anys. Davant d'aquesta explosió de casos, que segons Salut anirà a més, es torna a demanar que amb un test d'antígens positiu no es vagi al CAP si els símptomes són lleus. Gemma Creywinkel és la directora del CatSalut.
Davant d'una sintomatologia molt lleu o d'un positiu asimptomàtic, no cal que el metge et vegi o que la infermera et vegi. El que cal és complir amb les normes d'aïllament, de com contactar, etc, etc.
Salut considera encertada la decisió de reduir la quarantena per Covid de 10 a 7 dies, tant pels positius com pels contactes estrets. I per cert que ja es pot demanar la devolució de les multes que es van posar durant el primer estat d'alarma entre el març i el juny del 2020. Es pot fer de forma presencial, però també telemàticament a través de la web de la Conselleria d'Interior.
La patronal Foment del Treball creu que l'activitat econòmica del 2022 encara patirà els efectes de la pandèmia.
Haurem d'esperar fins al 2023 per assolir una recuperació plena. Podem tenir la sensació de que estem en una situació complicada, però no es pot comparar amb l'inici de la pandèmia. El director d'Economia de Foment, Salvador Guillermo, diu que ens esperen borrasques a curt termini.
En aquests propers mesos l'activitat es ressentirà relativament i de forma no molt greu respecte de que la pandèmia encara ens acompanya.
Ho ha dit durant la presentació de l'informe de conjuntura econòmica. Foment troba contraproduent un increment salarial en línia amb l'IPC. Això podria consolidar la inflació i per això demanen prudència en el procés de negociació.
S'ha acabat, posarà en mans de la policia les amenaces telefòniques que han rebut alguns membres d'aquesta entitat constitucionalista.
I és el cas del vicepresident Jordi Salvador i també de la seva secretària. Han rebut trucades amb una gravació en català que els deia, per exemple, que la propera vegada no cremarien contenidors, sinó que els cremarien a ells. Salvador ens ha explicat que estan tranquils, de fet estan acostumats a les tàctiques dels que no saben parlar i avisa que no els faran callar.
Si de verdad se creen eso, es que no nos conocen ni a Eva ni a mí, ni a los jóvenes que formamos parte de Sacabat. Estos actos demuestran la miseria moral de algunos fanáticos. Como no saben convencer a través de la palabra, lo intentan hacer a través de la amenaza, para que calles y dejes de molestar.
Salvador reconeix que al principi sí que estaven preocupats perquè els seus telèfons particulars van començar a circular per les xarxes socials. Van incloure els seus números en diferents grups de Telegram i WhatsApp de tot tipus de contingut i rebien constantment missatges i trucades.
I atenció perquè fa més de 2 anys que una quinzena d'independentistes talla cada dia l'Avinguda Meridiana.
Exacte, van aturar la protesta 4 mesos, però hi van tornar el passat 17 de desembre. Els veïns han d'aguantar hores de caravana per tornar a casa i els comerciants perden clients perquè no poden arribar a les botigues. Això des de fa 2 anys i amb la permissivitat de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Manuel Martínez, veí i portaveu de la plataforma Meridiana Sin Cortes, adverteix que la tensió va en augment.
Cada día tienen que soportar 2 horas de caravana para llegar a sus casas. Los comerciantes ven cómo los clientes no pueden llegar ni siquiera a sus establecimientos para hacer las compras navideñas. La situación es crítica y la tensión se está llevando a unos límites que empiezan a ser muy preocupantes.
Els veïns confien en que tot això s'acabi després de la denúncia que ha posat la Fiscalia per un possible delicte d'odi i discriminació per part d'alguns manifestants que han mostrat conductes violentes.
I marxa lenta dels taxistes avui pel centre de Barcelona.
Reclamen càmeres de seguretat als vehicles. Això podria ser una solució contra l'increment d'agressions que pateix el col·lectiu, l'última fa uns dies a la Rambla. L'Institut Metropolità del Taxi de moment es nega a instal·lar aquestes càmeres i el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, avisa de que seguiran les mobilitzacions.
Vamos a empezar a movilizarnos hasta que nos dejen. No vamos a parar, ¿eh? Y todo el mundo sabe lo que viene. Viene Mobile World Congress, vienen ferias y es que la seguridad es lo primero. O sea, está por encima de cualquier cosa.
I un altre col·lectiu que protesta són els treballadors d'escombraries de Salta, a les comarques de Girona. Avui han fet el cinquè dia de vaga i la negociació entre la concessionària i els treballadors, que reclamen millores laborals, estan molt enrocades. Els vaguistes han començat a recollir les deixalles que omplen el centre de la ciutat i demà faran una manifestació fins a l'Ajuntament.
I la taula de reindustrialització aposta pel hub que lidera QEB per ocupar la planta de Nissan de Zona Franca.
Aquesta és l'opció favorita, ja que aportaria valor afegit i permetria garantir els llocs de feina. QEB també és la primera opció per quedar-se a la planta de Sant Andreu de la Barca i Silence s'instal·laria a Montcada. Els treballadors estan a l'expectativa. Anem amb la bona direcció, però demanen objectius concrets. D'entrada, tant QEB com Silence haurien de presentar garanties econòmiques, d'inversió i d'ocupació dels seus projectes. Joaquín Cano és portaveu de la CGT.
Hay que presentar garantía en capacidad de inversión, en los inversores que tengan que ser, en los contratos que puedan realizar de cara a los proyectos, porque es un hub, hay muchas empresas que estarían vinculadas con ellos, pues hay que presentar garantías de que realmente esos contratos y esos proyectos son ciertos y reales.
La prioritat de moment són els projectes industrials, els que estan lligats al sector logístic es queden en stand-by. La propera reunió està convocada pel 21 de gener.
Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
Bueno, si a l'inici del programa parlàvem de que Obregón ha donat positiu en coronavirus i no presentarà les campanades de Televisió Espanyola, tranquils, perquè la COPE també les donarem.
I tant.
Els que sí que estan en quadre, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda. Un record per Ramon García, excompany també nostre a la COPE, que feia en al·lusió a Ana García Obregón, parella mítica, veritat, de les campanades a Televisió Espanyola, a l'ente públic.
Que tempos aquellos. Escolta'm, Ana Obregón amb Covid, però el Barça també està en quadre per jugar el diumenge
a
Mallorca.
En la represa de la Lliga, a l'última jornada de la primera volta, anem a preguntar com tenim el Barça entre positius per Covid, entre lesionats, entre sancionats, jugadors que no entren en els plans de Xavi. Com està el Barça? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse i Albert. Doncs una jornada on s'han encès les alarmes a la ciutat esportiva del Barça perquè en tota la pandèmia no havíem vist res igual. Aquest matí, 3 positius nous, un Tití, Dembélé i Gavi, i ja sumen un total de 7. El Barça anirà a Mallorca amb només 10 jugadors del primer equip disponibles, però de moment no corre per allà el partit perquè tenen el doble dels que requereix la Lliga. A més, aquesta tarda han tornat als entrenaments Piqué, Araujo i Coutinho, després de donar negatiu als tests Covid. Ferran Torres continua fent treball al marge, aprofitarà que encara no està inscrit per la Lliga per recuperar-se. També a la sessió d'avui, Martin Brett i ha trepitjat Gespa de nou 4 mesos més tard, i Pedri, Memphis i Ansu Fati han fet part de la sessió amb el grup. No s'espera, això sí, a cap dels lesionats pel partit contra el Mallorca de diumenge.
Gràcies, Víctor. Avui a Esports Cope, Montse, hem parlat de Ferran Torres amb Santi Dénia. El coneix molt bé. És l'actual seleccionador sub-19, l'ha tingut a la sub-17, l'ha tingut a la sub-19, i entre altres coses hem parlat de l'encaix al Barça de Ferran Torres. En quina posició? Respon Dénia a Esports Cope.
Ferran, bueno, yo creo que en esa posición de banda derecha, que yo creo que es la posición que más ha jugado en su carrera. Es verdad que, bueno, en el City y con Luis Enrique, pues ha alternado posición de banda izquierda o punta, y bueno, yo creo que lo puede entender. Él ha tenido un proceso de aprendizaje al máximo nivel, ahora en el City también, y con Luis Enrique que le puede decir, ponte de punta y vas a ver los movimientos, ponte en banda izquierda y vas a ver cuando gane altura el lateral, cuando meterse, bueno, banda derecha, sabe que tiene que estar pegado, encarar y un poquito más diferente, pero que lo va a entender, donde le ponga lo va a entender.
Entiende usted que le va a ir bien en el Barcelona, que por el juego del Barcelona con Xavi Hernández le va a ir bien a Ferran Torres.
Estoy convencidísimo.
Contundent, Santi Dénia, a la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. A veure, comptador Covid, dèiem al Barça, 7 positius, a l'Espanyol 8, deia 6 perquè són 6 jugadors,
sí,
però són també 2 integrants del cos tècnic que encapçala Vicente Moreno. L'Espanyol, que és a 2 dies d'obrir jornada el divendres a Mestalla davant el València a partir de 4:45 de la tarda. Última oportunitat de guanyar a domicili a la primera volta de la Lliga. Parla Sergi Darder.
El València és un equip gran i també hem demostrat que podem competir i guanyar contra aquest tipus d'equips, així que, bueno, evidentment que tots podem guanyar fora. Té que ser un aspecte a millorar perquè és evident que no pots competir només a casa, també tens que anar a guanyar fora, tens que intentar sumar més punts a fora, però, bueno, tampoc és normal fer la quantitat de punts que han fet a casa, perquè, bueno, amb 2 victòries, 3 victòries més a casa estaríem lluitant per posicions, pues, pràcticament d'Europa.
demà dijous a partir de les 3 de la tarda, és a dir, en horari d'Esports Cope, podrem sentir a Vicente Moreno. Baixem un esglaó. Lliga Smartbank, la Lliga de Segona. Més positius també al Girona, l'únic representant català. Avui 3, 2 jugadors del primer equip i un del filial. Un Girona que aquests dies recuperarà a Santi Bueno, a Estuani, a Jordi Calavera. Són 3 jugadors que han tingut permís del club per incorporar-se més tard als entrenaments. Un Girona que juga a Osca el diumenge i divendres sentirem el seu tècnic Miguel Ángel Sánchez Mitchell. Per cert, que acaba un any, comença un altre, benvolguda Montserrat Rodríguez, i arrenca el Dakar. Gran novetat, la catalana Laia Sanz, la pilot de Corbera, canvia les motos pels cotxes. Ens ha parlat avui Esports Cope del recorregut de la nova edició.
Bé, jo crec que trobarem una mica semblant aquests dos últims anys. No? És veritat que respecte a Sud-amèrica el terreny que trobem ara ja és més monòton, és més o sorra o pedra, no hi ha massa més. No? A Sud-amèrica ens trobàvem amb molta diferència de terrenys, de clima també, aquí tot més igual, però m'espero una mica més de sorra que l'any passat, pel que diuen, més d'una, i segur que serà dur com sempre, o sigui que això doncs, no serà una sorpresa.
Laia Sanz, Esports Cope. Tenim el Barça de bàsquet a Vitoria. Demà té partit d'Eurolliga sense els positius per Covid. Novament activem el comptador Covid. Pierre Oriola, Kyle Kuric, Nick Calates. I, per tancar, les enquestes, Montse. Enquestes al Twitter, @EsportsCope. Preguntem en clau Barça. Què li demaneu al Barça de Xavi a la segona part de la temporada?
Pues que guanyi.
Espera, que són 3 opcions.
Digui'm.
Un títol, això seria el més semblant
títol,
a que guanyi. Entrar a la Lliga de Campions o jugar bé i competir. A aquesta hora, l'opció més votada amb el 51% dels vots...
La tercera.
Entrar a la segona a la Lliga de Campions. I enquesta perica amb quants gols acabarà RDT Raúl de Tomàs la temporada. Entre 10 i 15, entre 15 i 20 o més de 20. En porta 8 al davanter de l'Espanyol. L'opció més votada, 49% dels vots... entre 15 i 20.
Ole. Albert Díez, gràcies, company d'Esports. Fins demà.
Com demà tindràs el Hill, et desitjo el millor, dir-te que és un plaer compartir Antena amb tu, que tinguis una bona sortida d'any i una millor entrada de 2022 i un petonet molt fort.
Igualment, Albert, gràcies.
Gràcies,
tot un
Montse.
Millor per aquest nou any. I d'aquí un moment, després dels esports i d'una petita pausa, a les 7 de la tarda i 17 minuts, en parlarem del que està passant a Catalunya amb el Covid. Catalunya arriba per primer cop a l'1% de la població contagiada de Covid en una setmana. Prop de 23.000 persones en les últimes 24 hores. Què està passant? Li preguntarem al Daniel López Codina, professor de l'UPC e investigador de Bioscom.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
En Hipogegant, la tormenta perfecta en precios. Sofás, colchones, canapés, comedores, armarios, dormitorios, menage, muebles auxiliares, toallas, sábanas, nórdicos. Todo lo que necesitas para tu casa en un solo lugar. Hipogegant, con precios imposibles de mejorar. ¡Compruébalo! Colchón de matrimonio de viscoiso elástica Eternus modelo Sanja. Antes 796, ahora 199 euros. La tormenta perfecta en precios y pague a 12 meses sin intereses.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
Alcanzar tu peso deseado depende de los magníficos resultados que consigas semana tras semana.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
COPE Catalunya i Andorra.
Primera vegada des de l'inici de la pandèmia, un 1% de la població de Catalunya s'ha contagiat en l'última setmana. En total són 78.000 contagis, una xifra de rècord. Tot i això, s'està estudiant reduir el temps de quarantena obligatòria a Espanya fins als 5 dies. Avui volem parlar de tot plegat amb l'investigador de Bioscoms, el professor de l'UPC e investigador del grup de recerca de Bioscoms, Daniel López Codina. Senyor López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem davant la tormenta perfecta?
No, la tormenta perfecta la vam tenir el març i l'abril del 2020. En aquests moments, el nivell de vacunació fa que, malgrat que tinguem una incidència enorme, els efectes no són ni molt menys comparables amb els que vam patir a l'inici de la pandèmia.
Què és el que té aquesta Omicron que no tenia la variant Delta? Aquesta es contagia més ràpid? Com actua?
La principal característica de l'Omicron és que es contagia amb una velocitat enorme. De fet, tant de pressa com els virus més ràpids, que serien els del sarampió que es coneixen. Per tant, això fa que sigui francament molt difícil aturar-la, però certament sembla que els efectes a nivell pulmonar són inferiors i, per tant, esperem que els casos greus siguin menors. El que no indica que hàgim arribat al final de la pandèmia, perquè hem de veure encara si aquesta reducció de la gravetat dels casos és suficient per reduir la càrrega hospitalària. Si això encara no ho sabem encara amb prou claredat, i ho sabrem els propers dies o les properes setmanes. En qualsevol cas, venen setmanes difícils, està clar.
És més que probable que es continuï doblant els contagis, senyor López?
Els contagis segurament es aniran doblant, però aquí entrem amb la limitació de que el virus acabi trobant persones per infectar. Per tant, en algun moment començarà la davallada, això està clar.
Què passa si arribem al 3%? El més probable és que sí que arribem al 2%, però si s'arriba al 3%, ja comença a ser una xifra totalment desbocada?
Bé, la xifra, de fet, ja és desbocada en aquests moments. Nosaltres ens mirem Dinamarca, per exemple, perquè té una característica semblant a les nostres a nivell de vacunació, perquè té un sistema sanitari de qualitat,
sí,
perquè tenen molta capacitat de diagnòstic i, de fet, encara segueixen creixent, encara que estan reduint la velocitat de creixement. Per tant, encara tenim marge per seguir creixent nosaltres, això és evident.
El que hem de tenir tots molt clar és que una trobada amb 10 persones, la probabilitat que ens contagiem és molt alta, o si no ens contagiem tots, no?
Si hi ha una persona que és positiva, trobant-se en un espai tancat amb N persones, el més probable és que la major part quedi infectats, efectivament.
La pregunta seria, faltaria veure si, com es diu, és suficient o no, però, per una altra banda, haurien d'anar acompanyats aquestes polítiques de testatge que ens ajudés per anar més segurs?
La capacitat de fer test, evidentment, és limitada, no és infinita, i d'altra banda, una cosa són les PCRs, l'altra són els tests ràpids. Els tests ràpids són efectius si són positius, i si donen positiu realment saps que ets positiu. Si són negatius no et garanteixen que realment no estiguis infectat. Per tant, té molts interrogants, el poder aturar-ho a través de la política de testatges. Probablement cal prendre mesures com les que estan a Catalunya o a Dinamarca, per exemple,
sí,
per poder frenar i poder tornar a la normalitat.
Escolti'm, hi ha molta gent, senyor López, que diu, per exemple, a Madrid. A Madrid ho viuen d'una altra manera. Sembla que no hi hagi la Covid ni la variant Omicron. Per què aquí s'agafen aquestes mesures? Ja sé que vostè no és el que ho decideix, però hi ha tanta diferència entre comunitats autònomes?
Bé, d'una banda, hi ha una diferència de partida, perquè nosaltres vam patir des de fa unes setmanes una pujada important de la variant Delta, que sí que té moltes conseqüències a nivell hospitalari i a nivell UCIs, i per tant era imprescindible aturar aquest creixement. Per tant, de fet, les mesures a Catalunya caldria haver-les pres probablement abans. Però d'altra banda, no som conscients encara de quines seran els efectes de la variable Omicron. Els casos a Madrid ja tenen valors molt més alts que a Catalunya.
Sí.
Si realment la gravetat dels casos d'Omicron no és suficientment reduïda, a Madrid tindran problemes els propers dies, això està clar.
La tercera dosi és necessària, més que necessària, no?, per evitar més hospitalitzacions i tallar aquesta transmissió. És necessari vacunar la població amb la tercera dosi?
La tercera dosi és absolutament imprescindible. De fet, a Catalunya hem observat com amb les terceres dosis s'ha frenat el creixement de la mortalitat. La tercera dosi el que fa és tornar-te a col·locar en un nivell de protecció elevat i, per tant, en bones condicions per afrontar la situació actual on hi ha molt alta incidència. Cal que tothom es pugui anar vacunant de la tercera dosi. Ara s'ha obert fins a 40 anys,
cert,
de 40 a 50 anys, per tant, tots els joves, entre cometes, de 40-50 anys, el que han de fer és vacunar-se sense cap mena de dubte, tan aviat com puguin.
El que està clar és que gràcies a la tercera dosi de reforç entre la gent gran hi ha 4 vegades menys incidència que entre la gent més jove.
Efectivament, aquest és un dels factors, i suposo que hi ha un altre factor, que és l'activitat social. Evidentment, la gent de 20 a 30 anys o de 30 a 40 té molta més activitat social que la gent més gran.
Uh-huh. Què n'opina de la reducció de les quarantenes?
La reducció de les quarantenes pot tenir un benefici econòmic i social, perquè, de fet, redueix a la meitat els efectes laborals, per dir-ho així. El que també és cert és que incrementa la probabilitat de transmissió. Per tant, no és una mesura inversemblant, però s'hauria de prendre, en qualsevol cas, quan es tingui el control de la situació. I això què vol dir tenir el control? Quan es vegi que el creixement s'ha aturat i que comença a disminuir la incidència. Si prenem aquesta decisió quan estem en ple creixement i no tenim coneixement encara de quins seran els efectes a nivell hospitalari, estem cometent un error greu.
Professor, el gener i febrer seran mesos complicats?
Nosaltres podem avaluar què passarà en 15 dies. De moment, els propers 15 dies seguiran sent complicats, això està clar. Més enllà és difícil saber què ens passarà. Esperem que, efectivament, en algun moment s'aturi el nombre de persones que han estat infectades i comenci a haver-hi una disminució. I tornarem a tenir, esperem, una situació millor. Però realment és imprudent fer pronòstics a mig i llarg termini quan no tenim prou capacitats per fer-ho.
Fins a l'entrada d'Omicron, professor López, havíem tingut una capacitat de diagnosi molt bona, no? Però ha canviat la pel·lícula d'un dia per l'altre.
Sí, en aquests moments la positivitat, és a dir, el percentatge de casos positius respecte a tots els que es fan és molt alta i, per tant, efectivament, està clar que la nostra capacitat de fer diagnòstics no és la suficient com per ser una eina per aturar la propagació en aquests moments.
Doncs estarem molt pendents, sobretot, també de l'evolució de la pressió hospitalària després del Dia de Reis, perquè encara tot és una incògnita. Com deien, cada dia és una pel·lícula diferent i per això vostès i molts altres professionals estan treballant per saber què és el que passa amb aquesta variant Omicron que ha vingut amb força. Professor de l'UPC, investigador Daniel López Codina, investigador de Biocoms, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i tant de bo aquest malson acabi més aviat que tard.
Tot arribarà, segur.
Gràcies, bon any.
Bon any.
Que vagi bé.
Por primera vez en la historia de 13...
En Nochevieja, coman las uvas con nosotros.
Y lo hacemos incorporando una uva más, la número 13, la uva solidaria. Rosa López y Antonio Jiménez presentan Campanadas 2021-2022, las 13 uvas desde Granada.
4 cuartos y luego ya las campanadas.
El viernes por la noche...
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año. Para todo el que vea 13.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Els últims dies del mes de desembre i la primera setmana del mes de gener constitueixen un període propici per passar-lo al costat dels nostres éssers estimats. Les vacances escolars i, en molts casos, també laborals, permeten disposar de l'oportunitat d'altres i d'anar i venir a d'altres localitats per passar-hi les festes amb els familiars. La DGT estima, atenció, que aquest any es faran un total de 19.530.000 desplaçaments. No cal repetir que les persones que optin pel cotxe han d'extremar totes les mesures de seguretat, sobretot en aquesta època de l'any, en què les condicions meteorològiques adverses i la manca de llum natural dificulten la conducció. Quins elements hem de portar obligatòriament al nostre cotxe quan ens posem al volant? Doncs avui ens posem en contacte amb una persona que ens ho explicarà tot plegat, que és exactament Carles Gómez, cap de CIR, Divisió de Trànsit. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Gómez, quins són els documents que hem de portar sí o sí al nostre vehicle?
Doncs, en primer lloc, pel que fa al conductor, evidentment, el permís de conduir, vàlid i en vigor.
Uh-huh.
Això és el primer que els demanarem. Seguidament, pel que fa al vehicle, el permís de circulació i la fitxa tècnica.
Que,
això ens acreditarà qui és el titular del vehicle, a quin ús està dedicat a aquest vehicle i altres dades tècniques, així com si podem comprovar aquí els ITVs que s'han passat o
sí,
si s'han realitzat altres formes d'importància que han estat homologades.
Uh-huh. Des de fa uns anys, crec, senyor Gómez, no és obligatori portar la pòlissa de l'assegurança i el rebut de l'últim pagament?
És cert, no és obligatori, però sí és molt recomanable. Avui en dia nosaltres, la majoria de policies, treballem amb eines digitals que podem fer la consulta d'aquestes dades directament a la DGT. Però en el cas de que hi hagi una desconnexió de la pàgina de consulta o
sí,
un problema informàtic, si es pot acreditar, pues serà molt millor pels conductors que no rebre una denúncia i haver d'acreditar-ho posteriorment.
Uh-huh. Perfecte. Això en quant a la documentació. Parlem ara d'elements. Triangle o llum d'emergència. És obligatori?
Sí. O bé s'han de portar els dos triangles de presenyalització de perill, o bé el senyal UV16, que és el senyal luminós que s'instal·la en el sostre del vehicle,
uh-huh,
i que permet avisar la resta de conductors de que hi ha un vehicle avariat o accidentat a la carretera.
Uh-huh.
I en qualsevol dels casos, no confiança de que hem presenyalitzat el perill i estem segurs. Encara que fem servir els triangles o la senyal UV16, situar-nos a poder ser fora de la via,
sí,
en un lloc protegit.
Molt bé. A quants metres hem de posar aquest triangle, senyor Gómez?
Els triangles, si és una via convencional, haurien de posar uns 50 metres per davant i l'altre 50 metres per darrere.
Uh-huh.
Si ens trobem en una autopista o autovia, una 50 metres per darrere i l'altra 100 metres per darrere.
Uh-huh. Hi ha multes si no portem aquesta senyalització, i si la portem i la col·loquem malament, també de manera incorrecta, sanciona?
A veure, per col·locar-la erròniament normalment no sanciona. El fet de no dur-la o no col·locar-la sí que és sancionable amb 200 euros.
Uh-huh. Del triangle a l'armilla reflectant, necessària?
Sí, evidentment, per turismes i vehicles mixtes, furgonetes, vehicles de 4 rodes o més, en tots.
El risc de... El risc, òbviament, és de que et puguin atropellar si no portes aquesta armilla reflectant, perquè no et veuen. No portar l'armilla està sancionat amb 200 euros?
Efectivament.
Molt bé. Anem ara a la roda de recanvi o kit antipunxades. També s'ha de portar?
Sí. Tots els vehicles han de portar roda de recanvi estàndard o roda de recanvi d'emergència, que són les que tenen un perfil més petit i només permeten circular a 80 km per hora com a màxim, fins a un punt en què es pugui reparar la roda originària.
Uh-huh.
I el kit antipunxada pues, ha de ser també per una emergència fins al següent punt on es pugui fer la reparació.
No portar cap dels dos elements suposa una infracció de quant?
El mateix, 200 euros.
200 euros. Parlem ara de cadenes, cadenes de neu. No són un element que hàgim de portar al cotxe obligatòriament, no?
No. Únicament és obligatori si s'ha establert com a tal en una via. Si s'ha restringit el pas a vehicles amb cadenes, només podran circular amb aquest tipus de cadenes, ja sigui metàl·liques o de roba, o rodes d'hivern.
Molt bé. Quin altre element hem de portar sí o sí al cotxe? Per si ens oblidem de... Si ara mateix no em ve al cap i segurament alguna persona, algun oïdor dirà mira, s'ha oblidat de dir això. Hi ha algun element que també sigui bàsic per portar el cotxe?
Evidentment, les eines necessàries per poder fer aquestes petites reparacions o canvis de roda. Si no portem les eines, doncs, també seria denunciable.
Digui'm.
No, i després, pel que fa al senyal UV16, el senyal luminós,
sí?
Dic que aquest haurà de tenir unes característiques que transmetin la posició del vehicle a un centre nacional de recepció d'emergències i incidències a la carretera.
Tot i que sempre, senyor Gómez, estem recordant tot el que s'ha de portar al cotxe i tenir cura per si passa qualsevol cosa, tot i així, m'imagino que vostès, la divisió de trànsit, es troben amb gent que no porta alguna de les coses de les que hem parlat, no? Tant documentació com, per exemple, elements de seguretat del vehicle.
Sí, és freqüent.
Bueno, doncs fem una crida, Carles Gómez, perquè la gent porti tot el que s'ha de portar per evitar imprevistos i, a més, en aquestes èpoques de l'any, que és quan la gent es mobilitza més, parlem de carrer d'Espanya, quasi bé uns 20 milions de desplaçaments a les carreteres, així que molta precaució. Carles Gómez, cap de CIR, Divisió de Trànsit, li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Bona tarda i bon any.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies.
I prudència a la carretera.
Bueno, ja ho deia ja el mosso d'Esquadra, Vigileu amb la carretera. Y mira, me viene muy bien porque vamos a hablaros ahora de estar seguros en la carretera con Línea Directa. Los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a Línea Directa, saben además que se ahorrarán hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esa frasecita es solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vente a Línea Directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I d'aquí a re, un momentet, parlarem amb els farmacèutics que reivindiquen un cop més per poder fer testos d'antígens i descongestionar d'aquesta manera l'atenció primària.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
N'hem parlat i molt a la linterna Copi Catalunya i Andorra de que els farmacèutics es reivindicaven per fer testos d'antígens i descongestionar l'atenció primària. També es comentava que si l'automostra de la farmàcia dona positiu, es genera automàticament la baixa laboral i s'avisa del resultat a Salut Pública. Crec que avui, algú de Sanitat, crec que la senyora Kriwinkel, ha agraït molt aquest gest de les farmàcies per fer aquest testos d'antígens, però que de moment la cosa ho porten ells. Parlem amb Guillermo Bagaria, que és vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics. Guillermo Bagaria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
És així, no? Han agraït el vostre gest al Departament de Salut, però de moment no demanen la vostra col·laboració.
Bueno, aviam, la nostra col·laboració la oferim, l'hem estat oferint. En principi, a l'estiu oferíem per tota aquella canalla que tenia activitats de lleure, les colònies i demés, els oferíem pues, el cribatge dels contactes estrets. Després, una vegada iniciat el curs escolar, vam continuar amb aquest programa de cribatge sobre l'ensenyament secundari i hem estat pues, molts mesos, fins ara que hem agafat les vacances de Nadal, pues, utilitzant aquest circuit de xarxa de farmàcies per fer cribatges de contactes estrets en aquests grups bombolla. No?
Uh-huh.
Atès a les vacances, el peron de Nadal i de més, pues, bueno, nosaltres altra vegada hem traslladat a l'administració sanitària la nostra disponibilitat per col·laborar utilitzant el mateix circuit en tots aquells àmbits, en tots aquells tots aquells perfils de població que
sí.
El sistema sanitari considerés oportú de cribar, no? En un clar intent de mostrar-nos pues, propers i donar un cop de mà al sistema sanitari que està tan tensionat actualment.
Clar, descongestionar aquesta atenció primària. I què us han dit? Que us agraïen el gest, però que de moment continua tot igual.
Bueno, hi ha tot un seguit de dificultats tècniques, no? En la identificació dels grups d'interès pels quals oferir aquest programa de cribatge, definir els protocols, els circuits, en fi, que la cosa ara com ara pues, està molt calent i que els esforços es centren en l'atenció primària per poder gestionar com més i millor la situació que tenen, no? I solucions pues, una mica més mig placistes, no urgents, que no cremen, pues, es veuen com una bona cosa, però agòbia, no? I per tant ens han dit, bueno, mireu, ja feu això, ja feu prou, ens genereu més tensió que ja teniu prou amb la que tenim, cosa que també és comprensible i respectable. No per això, com a col·lectiu, continuem oferint-nos al sistema sanitari perquè ens demani tot allò que puguem fer per donar un cop de mà, no? Que el cap i la fi és el que
falta. Guillermo, et faig la pregunta. Falten testos d'antígens a les farmàcies? Ara per ara?
Efectivament, sí. Ara per ara, per suposat, tenim una demanda que està disparada. I disparada en raó, perquè hi ha moltes circumstàncies que ho justifiquen. Tenim una elevada prevalença de dos soques que tenen una gran virulència i, per tant, hi ha molta infecció en el nostre entorn i això genera molta inquietud en la població. La gent vol saber si el sopar de l'altre dia pues, li ha causat una infecció o el sopar de demà pot anar-hi amb seguretat de no infectar els altres, no? El test és una bona eina de cribatge i estem molt contents que s'utilitzi. Tant és així que clar, pues, ens hem desbordat, no? per aquesta virulència d'aquestes soques, per aquestes dates en les que ens trobem, per l'informe Covid, per accedir a la restauració, als gimnasos i de més, que també ens demanen tests d'antígens negatius. Per tota una sèrie de circumstàncies, aquesta demanda de tests ha esclatat i les farmàcies ens hem vist absolutament desbordats.
Quan teniu previst tenir estoc de nou?
Sí, aquest estoc va entrant mica en mica, però amb una quantia que és clarament inferior a les demandes que tenim, no? Per tant, van entrant testos en el circuit i els anem dispensant des de les farmàcies, però se'ns esgoten ràpidament.
Clar.
Per posar-te un exemple, a la meva oficina de farmàcia ahir em vam demanar 1.000 unitats al nostre proveïdor. Ens ha pogut servir 60.
Uf.
Clar, si això ho multipliquem per les 2.000 farmàcies de Catalunya, doncs ràpidament veiem, no?, que entre demanda i oferta hi ha un salt molt important.
I tant.
Esperem que es vagi minorant en els propers dies.
Endavant.
No? Però no crec que estiguem en disposició de proveir tota la demanda per la nit de Cap d'Any, no?
Guillermo, de què serveix tenir un test d'antígens a casa, fer-nos el test i fer-ho malament?
Clar, no serveix per res. Per què serveix veure's un got d'aigua per l'orella? No serveix per res.
Clar, és que hi ha molta gent que no se'l fa bé, eh?
Correcte. Llavors, aquí és molt important dos coses. Que els farmacèutics donem la informació necessària al dispensar el test, que li dediquem 3-4 minuts a explicar les circumstàncies, com s'ha de fer i, sobretot, què s'ha de fer després, no? Si el resultat és negatiu, si el resultat és positiu, etc. No? I com s'ha d'utilitzar correctament. També és molt important que el pacient ens demandi, escolta, explica'm això, com funciona, no? Moltes vegades cal una mica de proactivitat per les dues bandes. El farmacèutic ha de donar aquesta informació, perquè si no és un test mal guanyat, i la població, la ciutadania, el pacient ens ha de sortir de la farmàcia amb la certesa de saber com s'ha d'utilitzar.
Quina és la fiabilitat que donen? T'ho dic perquè conec molta gent que s'ha fet test d'antígens de farmàcia, s'ha donat negatiu i no ha tingut gaire clar, han anat a fer-se una PCR i han sortit positius. Està passant que l'Omicron no la detecten, aquests testos?
No, segons la informació que tenim, informació recent, els tests són sensibles a les proteïnes de superfície del virus amb la seva variant Omicron. No hi ha hagut mutacions substancials en la proteïna que detecta el virus i, per tant, atesa la seva elevada virulència, els tests que són sensibles reconeixen amb facilitat aquest virus. I, per tant, el problema de variabilitat el podem tenir més en l'operativa i en la data en la qual ens realitzem el test.
Sí.
Què vull dir amb això? Pues que el test és tan més efectiu quan més càrrega viral tenim a la nostra mucosa, Vull dir que si poso per cas, acabem de tenir un contacte estret amb una persona que és positiva i ens fem un test al minut següent, doncs, lògicament, tot i que ens haguem infectat, aquest test donarà un resultat negatiu, perquè no hi ha prou concentració de virus perquè es manifesti positiu.
Què hauríem de fer? 48 hores, esperar?
Correcte. El que es recomana són esperar un plaç de 3-4 dies entre el contacte estret o la sospita de contacte i la realització del test. A més, aquests tests, també l'evolució d'aquesta càrrega viral és molt variable, no? I depèn de molts factors, de la situació immunològica del pacient, de la càrrega de la infecció primària, i per tant un test no és suficient per descartar una possible infecció en un cas puntual, no? El que es recomana és fer tot un seguit, una bateria de tests al cap de 3-4 dies, al cap de 6 dies, al cap de 8 dies, per descartar que efectivament en aquesta evolució temporal no hi ha hagut un increment de la càrrega viral que ens causi una infecció una mica més tardana, no? En qualsevol cas, si apareixen símptomes, clar, podem anticipar aquest test. Però per això deia que és molt important que utilitzem correctament els tests en quant a la tècnica i correctament el test en quant al temps en el qual es fa aquesta prova.
Molt bé. Guillermo, dels que veneu vosaltres, els més venuts el de testos d'antígens és el del palito, conegut com el del palito pel nas, o el de la saliva?
Mira, jo et diré que el del palito al nas té una sensibilitat i una especificitat que són superiors als de la saliva i, per tant, tendim a recomanar-los amb més freqüència. De tota manera, ateses les circumstàncies de dificultat de subministre, de vegades recomanem el que tenim. Amb tota la garantia i amb tota la certesa de que són testos autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, és a dir, que tenen una garantia de qualitat i d'ús que ens permet estar absolutament tranquils a l'hora de recomanar-los, sempre que s'utilitzin, com hem dit, amb les circumstàncies que hem comentat.
Fas ben dir-ho, perquè hi ha molta gent que compra per internet, i no és per maleir internet, ni molt menys, sinó perquè no sabem si aquell producte que estem comprant per internet, com ha estat conservat, a quina temperatura, on ha estat, i un llarg etcètera, i si ha passat o no uns controls sanitaris adients.
Sí, i a més, aquesta informació tècnica que el circuit sanitari valida. Al cap i a la fi, quan nosaltres posem un producte sanitari, com és aquest test, al taulell de l'oficina de farmàcia, no és només una transacció comercial per un producte de consum, sinó que al darrere hi ha tot un seguit de garanties que garanteixen que les característiques tècniques d'aquell producte són les adients per l'ús que se li dona. No ho podem garantir quan comprem un producte per internet, perquè el circuit que ha seguit aquest producte no és un circuit sanitari. I, per tant, és possible que adquirim un test que té un origen de producció en un país llunyà, que això és perfectament compatible amb el seu ús també en l'àmbit sanitari, però no ha passat els controls, les certificacions, les garanties que ens dona el circuit establert. Així que no tot són diners, no tot és aparença, sinó que la bata blanca que confereix el circuit sanitari aporta molta més confiança en el recurs que estem utilitzant.
Doncs agraeixo molt, Guillermo Bagaria, vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Oficials de Farmacèutics de Barcelona, que hagis estat amb nosaltres. Sé que esteu fent una tasca superimportant, ajudant a molta gent i donant bons consells. Des d'aquí una abraçada ben gran a tot el sector dels farmacèutics que esteu al peu del canó dia a dia amb aquelles persones.
Us agraeixo molt la trucada. No m'agradaria acomiadar-me sense fer una altra reflexió.
Fes-la.
Benvinguts als tests, i si els tenim, els utilitzem per incrementar la prevenció i la seguretat. Però portem 2 anys sense test, i ho hem fet raonablement bé. Així que apel·lo a que, tot i que no tinguem els tests, continuem utilitzant la mateixa base de prevenció que hem fet fins ara. Distància, higiene, mascareta i aforament. És a dir, que si no tenim la garantia i la certesa, doncs potser aquestes celebracions multitudinàries familiars haurien de ser més petites. I aquí doncs, permetem afegir aquesta falca de reflexió i de consell sanitari, perquè no tot passa pel test. I ho hem fet molt bé fins ara, ho hem de continuar en aquesta línia.
Em sembla superadient aquestes últimes frases teves. Guillermo Bagaria, gràcies, bona feina i bon any.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i que tinguem un 2022 espectacular, que segur que s'haurà.
Tant de bo.
Si portarem el 2021.
Tocarem fusta. Gràcies, Guillermo.
Una abraçada. Gràcies a tots i bon any.
Adéu, bon any.
Adéu, adéu.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
La
Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, seguramente muchos de vosotros habréis escuchado hablar de la ley de la segunda oportunidad. Pero, ¿qué es realmente esa ley? ¿En qué consiste? ¿Quién puede optar a esa ley de la segunda oportunidad? Bueno, como hay muchas dudas, vamos a preguntarles a Javier López y Ariadna López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Del área jurídica global, que es el despacho líder en defensa del deudor. Vosotros tenéis muchísimas especialidades en el despacho, pero imagino, Javier, Ariadna, que esto de la ley de segunda oportunidad es algo que, desgraciadamente, hay muchas personas que tienen que llegar a ese punto para poder saldar todas sus deudas. ¿En qué consiste? ¿Qué es la ley exactamente?
Bueno, antes de empezar, es cierto que somos un área jurídica global, tocamos todas las ramas del derecho, pero en especial siempre nos gusta hablar de esta ley de segunda oportunidad por dos motivos. Primero, porque es muy desconocida, sí. A pesar de que lleva existiendo más de 6 años en Europa, muy poca gente la conoce, y más en España, que somos de los países que menos gente se ha podido acoger a ella. Y en segundo lugar, porque fuimos el primer despacho en realizar una ley de segunda oportunidad en España. Cancelamos por primera vez las deudas de un español. Llevamos estudiándola desde antes de que saliera, es decir, antes del proyecto de ley.
Sí.
Tenemos también oficinas en Bruselas, lo cual nos permitió estar codo con codo y empezar a ver ya la ley desde sus inicios. Y la verdad, podemos decir que somos el despacho de referencia en este sector. Por eso podemos hablar de ello y aquí estamos.
No olvidemos que, para tener una referencia de lo que estamos hablando, la ley es la misma para toda Europa. En Italia se han acogido 600.000 personas, en Francia más de 300.000, más de 200.000 en Alemania. Y en España ahora estamos en unos 18.000 personas las que se han acogido ya a esta ley.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es poco conocida, de los cuales ahora ya unos 4.000 y pico de personas, no llega a 5.000, han entrado a través de área jurídica global. Tenemos más de 100 oficinas en toda España, más de 190 abogados, y somos expertos en esa ley. ¿Qué dice esta ley?
Exacto.
Pues cumpliendo muy pocos requisitos, muy pocos es no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos,
sí.
Que la deuda no exceda de 5 millones de euros, no haber entrado en ley en los últimos años, porque puedes entrar cada 10 años en ley. Con muy pocos requisitos, lo primero es intentar refinanciar a través de un despacho de abogados la deuda con los acreedores.
Sí.
Demostrar que quieres pagar. Y si los bancos no te refinancian, ¿cuántas personas han ido a su banco para decir, oiga, yo no puedo pagar 1.000,
claro.
Pero si me lo bajan a 300 igual si podría, y el banco ha dicho que no, miles de ellos.
Sí.
Pues todo el mundo que demuestre a través de un despacho profesional, donde pondremos también en nuestro equipo un notario, un mediador concursal, que también tenemos. Somos mediadores concursales y administradores concursales.
Sí.
A través de un proceso legal, demostrando que has intentado refinanciar, todas aquellas deudas que el banco no te refinancie se cancelan por ley. Y se está consiguiendo la exoneración, incluso de deudas con Seguridad Social y Hacienda.
Uh-huh.
Hemos conseguido, como digo, 4.000 y pico de casos en toda España, de los 18.000 que ahora mismo ya están en España.
Tienen un teléfono, el 900-90-1716. Área Jurídica Global, con Javier y con Ariadna López. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
2, estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda. Ja saps que arriba en aquell moment la linterna a la cadena COPE amb Ángel Expósito i que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra amb la linterna. Si voleu qualsevol tema, voleu recuperar una entrevista a través de COPE.es, ho podeu fer. Cliqueu a /Barcelona i busqueu el programa i, si no, si voleu estar pendents de tota la informació minut a minut, doncs a través de COPE.es. Que vagi molt bé. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Sigueu feliços i que queda poco ya para acabar el año. Que poco queda del 2021.